Ràdio Estel.
Quin és el teu somni? Et veus capaç d'avançar per materialitzar-lo? Què et falta? Les claus per viure descobrint els nostres potencials com a persones a l'Art de la Reflexió, amb Emili Tena, cada dimarts a les 11 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix? Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Ràdio Principat. Andorra. 107.5.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Déu vos guard. Rebin una cordial salutació des dels estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, on fem avui el programa. Siguin benvinguts, doncs, a aquesta nova edició de la Taula de l'Evangeli. Celebrem avui la solemnitat de Jesucrist, rei de tot el món, i amb ella acabem l'any litúrgic i el temps de durant l'any. Tot seguit passarem a comentar les lectures de la missa, però abans fem la presentació dels nostres tertulians. Maria Carme Girard, del Seminari del Poble de Déu, és organista del Santuari de Núria i monitora dels grups de joves del Bisbat d'Urgell. Hola, què tal? Benvinguda.
Moltes gràcies.
Mossèn Jaume Vila és rector d'Oliana i canonge de la Catedral de la Seu d'Urgell. Hola, què tal?
Molt bé, Maria.
Mossèn Melcio Querol, rector de Bellver de Cerdanya i d'altres poblets veïns. És delegat d'Ecumenisme i sotsdelegat de Litúrgia del Bisbat d'Urgell. Hola, què tal?
Hola, molt bé.
Gràcies per ser aquí tots tres. I recordem, doncs, que avui el control tècnic és a les bones mans de l'Àlex Alsina. La presentació i conducció del programa a càrrec de Maria Marín, qui els parla. I ara ja sí, comencem amb l'audició de les lectures.
Ràdio Principat i Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera d'elles és del llibre del profeta Ezequiel i del capítol 34.
Això diu el Senyor Déu. Jo mateix buscaré les meves ovelles i en faré el recompte. Les comptaré com el pastor recompta el seu ramat el dia que es troba amb les ovelles dispersades. I les recolliré de tots els llocs on s'havien dispersat. El dia de núvols i boira. Jo mateix faré pasturar les meves ovelles i jo mateix les duré a reposar, diu l'oracle del Senyor Déu. Buscaré l'ovella perduda, faré tornar la que s'havia allunyat, envenaré la que s'havia fet mal, faré posar bona la malalta, mantindré les grasses i robustes, les pasturaré totes amb justícia. I a vosaltres, el ramat, el Senyor Déu us diu això: judicaré entre l'un i l'altre moltons i cabrits.
El profeta anima el seu poble amb paraules esperançadores. Per altra banda, Déu es presenta a si mateix com el pastor bo que pastura les seves ovelles. Traslladem aquests versets tan entranyables, tan propers a nosaltres, que ens diuen tantes coses, tants missatges. Doncs als nostres dies, com podem llegir aquests versets implicant-nos-hi?
Mira, aquests versets són molt rics de contingut, perquè expressen, per una banda, el zel del pastor pel ramat, que és el mateix zel que hem de tenir els uns pels altres. Perquè ens hem d'interessar per la vida de l'altre, pel que pot necessitar, igual com el pastor s'interessa per les seves ovelles, en fa el recompte, les cuida.
Potser no ho fem prou, no?
Normalment, ja estem en una societat on es tendeix, és a dir, quan les estadístiques et diuen que els rics són més rics i els pobres més pobres, aquí ja veus que això no funciona, que hi ha un caos. Aquí també el text també parla de les ovelles dispersades. És a dir, quan estem en una societat on augmenta la venda de cotxes de luxe, on hi ha tanta gent desnonada, on tanta gent amb prou feines arriba a final de mes o no poden pagar la llum, aviam, hi ha alguna cosa que no funciona. I, per tant, aquí la paraula de Déu ens interpel·la a tots a dir, bueno, vull dir, com et cuides tu del teu veí, del teu germà, dels teus?
Bé, jo completament d'acord amb això que dius tu, mossèn Melcior, però jo, no sé, ara se m'acut unes idees. En primer lloc, moltes vegades han pres el nom de Déu en va. En el sentit que han presentat un Déu que no té res que veure amb el Déu de Jesucrist, amb el Déu que hi ha a la Bíblia. I avui, aquesta primera lectura, en aquesta solemnitat, ens presenta a Jesús amb un rostre molt humà, el de bon pastor. Molts dels que viuen a Barcelona no ho saben, el que és un pastor. Els nens no saben el que és un xai. Saben el que són unes costelles que la mare els hi prepara per dinar, però de xai poder no n'hem vist mai cap. De gos de tura no diguem. I de pastor, amb el bastó la mà i el ganxo, no per a maltractar les ovelles, sinó per ajudar-les, si alguna queda en algun lloc que no en pot sortir, això els nens, i molts grans, això no han vist. Per tant, la figura del bon pastor, per mi, sempre és una figura molt entranyable, molt humana, molt. I no anem a buscar a Déu fora de la Bíblia, no. I no anem a buscar Jesús fora del que ens diuen els evangelis. El Déu de Jesús el tenim a la Bíblia. Jesús el tenim al Nou Testament. I és molt senzill, és molt humil, i molt entranyable i molt proper.
Jo també em quedo amb el que diu mossèn Jaume. Pastorar amb justícia. I em plantejava quina justícia, ens convida aquesta paraula. I és amb aquesta humanitat, la buscaré, la recolliré d'on estava dispersat, pastorar, embenar la malferida, posar bona la malalta, mantindré la que està bé, faré tornar la que s'ha allunyat, buscaré l'ovella perduda. Vull dir, tots són gestos d'humanitat, tots són gestos d'estar a prop de l'altre, de cuidar, de vetllar, de conèixer el ramat que cadascú que necessita.
Perquè és en la humanitat on hi ha la veritat de la nostra vida. El Verb s'ha fet carn, i per tant no podem parlar d'un amor a Déu que no passi per l'amor al germà. Tal com estimem el germà és tal com estimem Déu. I per tant, aquí és on, des de les parròquies, tot aquell que se senti un home de fe ha de tenir una cura extraordinària per tots aquells que té al seu entorn. Igual com el bon pastor cerca les seves ovelles, les pastura i tots els valors que anava anomenant aquí la Maria Carme.
Jo em sembla que aquesta lectura del profeta Ezequiel, que l'Església en aquest any litúrgic, en l'any que acabem ara, doncs ho ha fet amb molt d'encert de posar-li, perquè el que ens convé i el que necessitem és presentar un Jesús, la figura de Déu, plena d'humanitat. No un Déu que hem presentat moltes vegades, que amb la dreta beneeix i amb l'esquerra castiga. Això no treu a ningú.
No, és la figura aquesta que parla el Salm, de que el Senyor és el bon pastor.
El bon pastor.
I quan tu et fies de la paraula de Déu, et fies d'aquest Jesús que l'Església et presenta, trobes els bons pasturatges.
I aquí una paraula més a favor del Papa Francesc. No solament perquè des de que el van ordenar bisbe auxiliar porta aquella creu pectoral senzilleta amb la figura del bon pastor. Jo aquest estiu vaig trobar un bisbe, el de Mondoñedo, el Manolo, que és un home molt humà. Dic Manolo perquè a Palència li diuen Manolo, que era vicari general de Palència. Que el 2005, quan el van ordenar bisbe de Mondoñedo, ell es va comprar, doncs, el pectoral a Roma. I es va comprar precisament el que importa ara el papa El papa Francesc.
El papa Francesc.
El bon pastor. El bon pastor. I aquesta figura entranyable del bon pastor no la valorem, no la valorem.
El sant que mencionava mossèn Melcior és el número 22 i té per resposta: el Senyor és el meu pastor, no em manca res. Alguna cosa a dir, doncs, sobre aquesta actitud que lloa d'amable i desinteressada del pastor cuidant les seves ovelles?
El pastor ens cuida, el pastor ens cuida, però cal que nosaltres el cerquem també, perquè el pastor coneix les seves ovelles. El pastor és aquell que sap el que necessitem. Però cal que nosaltres també ens obrim a les paraules de Jesús que trobem en l'Evangeli. Ell ens vol portar cap als bons pasturatges, però cal que nosaltres el cerquem. És a dir, és una actitud, doncs, de recerca mútua. El pastor busca les ovelles, el Senyor ens busca a nosaltres, però cal que nosaltres el busquem a ell.
I no fem de cabrits.
Això mateix.
No, que els cabrits també busquen el pastor. No enredem, els cabrits, els petitons també busquen el pastor. I a les cabres. I ja parem aquí per no dir alguna paraula gruixuda.
Bé, doncs jo del Salm em quedo amb la vostra bondat i el vostre amor, m'acompanyen tota la vida.
Molt bé. Doncs continuem endavant i ara ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint i del capítol 15.
Germans, Crist ha ressuscitat d'entre els morts, el primer d'entre tots els qui han mort. Ja que la mort vingué per un home, també per un home vindrà la resurrecció dels morts. Tots són d'Adam, i per això tots moren. Però tots viuran gràcies al Crist. Cadascun al moment que li correspon. Crist, el primer. Després, a l'hora que ell vindrà, els qui són de Crist. A la fi, quan ell destituirà tota mena de sobirania, d'autoritat o de poder, com a coronament de tot, posarà el regne en mans de Déu, el Pare, perquè ell ha de regnar fins que Déu haurà sotmès tots els enemics sota els seus peus. El darrer enemic destituït serà la mort. I quan tot li haurà estat sotmès, el fill mateix se sotmetrà a Déu, que li ho haurà sotmès tot. Així Déu serà tot en tots.
Un cant a la realesa de Crist Jesús. Crist ha ressuscitat el primer. Per Adam moriren tots. Per Crist tots tornaran a la vida. La resurrecció de Jesús està unida a la nostra. Ens ho plantegem veritablement així?
Jo diria que sí que ens ho plantegem. Sí que ens ho plantegem, esclar que ens ho plantegem. Potser no ens ho plantegem molt sovint. Però sí, sí que ens ho plantegem. El que no tenim de fer, allò que no tenim de fer, em sembla que és fer volar coloms, una altra vegada ho dic. És a dir, que ens plantegem la resurrecció, la vida futura i tot plegat amb els nostres criteris. I la sorpresa que tindrem serà que quan ens presentarem davant de Jesús, de lo que pensàvem nosaltres, amb la realitat que ens trobarem, un abisme.
I és lògic, perquè nosaltres estem vivint en un món on hi ha una realitat de temps, d'espai, i el mateix papa, Joan Pau II, ell parlava de que el més enllà és un estat, no és un lloc. I, per tant, això ja ens fa entrar en una realitat que ens és difícil de copsar.
Un estat i no un lloc, completament d'acord.
És un estat d'amor, de plenitud.
Exacte.
Jo la reflexió que m'havia fet amb aquesta lectura, que parla de la resurrecció, jo pensava, clar, abans de ressuscitar una ha de morir. Per tant, no podem ressuscitar sinó mort. I si hem de viure la resurrecció ja en aquesta vida, vol dir que ja en aquesta vida hem de morir. Jo em plantejava, què hem de morir? Doncs jo penso que hi ha moltes coses a les que hem de morir. Hem de morir, de vegades, al propi criteri, per poder ser objectius. Hem de morir, moltes vegades, a la nostra manera de fer les coses. Hem de morir moltes vegades actituds negatives o destructives que puguem tenir. Vull dir que en el nostre dia a dia, per poder experimentar la resurrecció, nosaltres també hem de saber morir. I morir no és allò físicament que el cos diu prou i ja marxem d'aquest món. Jo penso que el morir és de vegades... Per què hi ha conflictes? perquè ens posicionem ferms cadascú en el que pensa. Però si davant d'un conflicte tothom perd el seu criteri i es busca veure un punt d'unió, doncs això ja és morir. I si davant d'una actitud que ens pot sortir negativa, de crítica o de judici, doncs tu mors aquella actitud, això també és morir. No sé com ho veieu.
Jo em sembla que això que dius tu prou és veritat, però es pot convertir en una espasa de doble tall. I l'Església, durant molts segles i moltes vegades, l'hi ha convertit. Ha invocat això que dius tu, nena, per fer callar molta gent.
No, jo dic morir un, no que et matin. Ah. No, jo no parlo d'assassinar l'altre. O sigui,
és també...
un que ha de morir, no l'han de matar. No és jo que et dic calla i perd. No, no. Vull dir que és una decisió personal, no? Si jo sempre puc dir, doncs si jo tinc un conflicte amb tu perquè tenim un tema sobre la taula i no hi ens entenem, doncs jo sempre puc dir, bueno, doncs jo perdo el meu criteri, la meva manera de pensar i de fer, i m'adhereixo a la teva. A veure què passa, perquè no ho provem.
Però això sí. No estem formats. Les catequesis parroquials, tot això no se'ns ensenya. No se'ns ensenya, potser a algun lloc sí, però fa la impressió de que no és una cosa generalitzada, que hom aprengui o hom sigui ensenyat o instruït a posar en pràctica la paraula de Déu.
Bueno, perquè això
és... I concretar-la en la realitat quotidiana de cadascú, la família...
I jo no ho dic des d'un passotisme de dir pues callo per no tenir problemes, que això seria és una altra actitud aquesta, eh? No és aquesta l'actitud, sinó és un morir conscientment, no? No sé.
Mira, Maria Carmen,
Anem. Ara
ho hem viscut amb el sínode. Per què 5 o 6 senyors han volgut imposar i han volgut imposar lo seu? I han anat a truscar el Sant Baró de Déu del Papa Benet?
Aviam, la vida t'ensenya que si no escoltes l'altre, si no entres dintre de la realitat de l'altre, les coses no surten. És necessari, vull dir, que les persones sapiguem renunciar al propi criteri. Tantes vegades quan una persona renuncia al propi criteri és quan surt en relleu la veritat. És a dir, tu pots estar en una situació difícil amb la teva parella. La manera de salvar aquella situació tantes vegades és saber renunciar al que tu creus per buscar el que l'altre vol expressar. Aquesta obertura a l'altre és el que salva una situació, perquè quan tu t'enroques en el que penses i l'altre fa el mateix, aleshores no hi ha manera d'entendre's. I això passa, vull dir, tant en la política, en la vida de parella, en les relacions humanes, és constant.
Sí, és que... Clar, per exemple, no? Uns pares amb els fills adolescents, amb els fills joves, que sempre tenim tants problemes uns i altres. Jo dono per suposat que els pares estimen els fills, però l'estimes des del fill o l'estimes des de com tu creus que el teu fill ha de respondre i ha de ser? O sigui, una mica és dir... És perdre aquella manera de ser pròpia per buscar el bé de l'altre des del que l'altre és.
Sí, o sigui, és l'art de saber renunciar el que tu creus que és el millor per intentar treure el bo i millor de l'altre. És a dir, cada persona necessita fer el seu procés a la vida. I tantes vegades voler ajudar l'altre o voler ajudar un fill a que surti el bo i millor que té dintre t'ha de fer passar tantes vegades pel callar perquè l'altre es doni una patacada i a partir d'aquí reaccioni. És a dir, tantes vegades tu has de renunciar al que tu creus perquè l'altre, el que porta dintre, el bo i millor, surti en relleu.
Sí, però abans ho has apuntat tu, mossèn Melció, em sembla. Se'ns té d'educar per això, i es té d'educar per això. I l'educació en aquest camp, i sobretot en les generacions més joves, no en els de 15 i 16 anys, en les generacions més joves, brilli per la seva absència. Perquè no se'ls hi ha educat.
Bueno, perquè és un procés. Ja, no hi ha cap nen que quan és petit sigui capaç de dir avui no ploraré per no despertar els pares. Vull dir, aquest procés doncs, de renunciar al que jo vull fer en atenció als altres és un procés d'educació de la vida.
Però és que aquests nens, els seus mestres, que tenen de ser els pares, ja no hi han estat educats. Perquè pensa que el maig del 68 ho va trinxar tot. I molts d'aquests pares són producte del maig del 68.
Bueno, però hi ha una llavor que Déu ens ha posat a dins. I l'ésser humà sempre té aquesta possibilitat. Déu no ens abandona, encara que l'ésser humà sigui una mica cafre, o que hi hagin generacions que potser s'han passat a l'altre bàndol, jo penso que hi ha una llavor dins.
Deixa'm-ho dir, si no rebentaria. Però Déu respecte la llibertat.
Total, sí.
Sempre.
Proposo que continuem endavant, va bé? Ara ho fem tot escoltant l'Evangeli, que és de Sant Mateu, i del capítol 25.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles:
quan el fill de l'home vindrà amb el seu poder, acompanyat de tots els àngels, s'asseurà al seu tron gloriós, i es reuniran davant d'ell tots els pobles. Llavors els separarà entre ells com un pastor separa les ovelles i les cabres, i posarà les ovelles a la dreta i les cabres a l'esquerra. Després el rei dirà als de la seva dreta: veniu, beneïts del meu pare, preneu possessió del regne que ell us tenia preparat des de la creació del món. Vosaltres, quan jo tenia fam, em donàreu menjar. Quan tenia set, em donàreu beure. Quan era foraster, em vau acollir. Quan em veieu despullat, em vau vestir. Quan estava malalt, em vau visitar. Quan era a la presó, vinguéreu a veure'm. Els justos li respondran: Senyor, quan us vam veure afamat i us vam donar menjar, o que passàveu set i us vam donar beure? Quan us vam veure foraster i us vam acollir, o despullar i us vam vestir? Quan us vam veure malalt o a la presó i vinguérem a veure-us? El rei el respondrà: us ho dic amb tota veritat. Tot allò que fèieu a cadascun d'aquests germans meus, per petit que fos, m'ho fèieu a mi. Després dirà als de la seva esquerra: lluny de mi, maleïts, aneu-vos en el foc etern preparat per al diable i els seus àngels. Vosaltres, quan jo tenia fam, no em donàreu menjar. Quan tenia set, no em donàreu beure. Quan era foraster, no em vau acollir. Quan em veiereu despullat, no em vau vestir. Quan estava malalt o a la presó, no em vau visitar. Ells li respondran: Senyor, quan us vam veure afamat, o que passàveu set, foraster, despullat, malalt o a la presó, i no vam fer res per vos? Ell els contestarà: us ho dic amb tota veritat. Tot allò que deixàveu de fer a cadascun d'aquests, per petit que fos, m'ho negàveu a mi. I aniran als suplicis eterns, mentre que els justos entraran a la vida eterna.
Hem escoltat el darrer ensenyament de Jesús segons l'Evangeli de Mateu. És una descripció de la vinguda del fill de l'home amb glòria i poder per al judici, que es fa sobre tothom. Per tant, també sobre nosaltres i els nostres oients. Estaran contents de sentir què volen dir vostès al voltant d'aquesta lectura.
Jo se'm deixes dir una cosa.
Digui.
Et diré ben clar el que penso.
Digui, digui.
Només ens judicarà d'una assignatura. I res més, eh? De l'amor. De l'amor. I potser hem gastat moltes hores i moltes energies a parlar d'allò que és l'amor. I més voltes, i més voltes, i més voltes, i ens hem dedicat poc a estimar. Perquè les idees tothom les té clares. Però, carai, quan tenim d'estimar i això comporta sacrifici, potser ja no volem saber res, i se'ns judicarà si m'ha estimat. Com diu Sant Joan de la Creu, que la tarda de la nostra vida se'ns judicarà de l'amor. I això potser és molt important, eh? Ho hem deixat bastant de banda.
Sí. I amb aquest text, una cosa que surt molt en relleu és que les persones que aquí són interrogades a dreta i esquerra sembla que no tinguin clar que hi ha un únic amor. És a dir, pensen la relació amb Déu i la relació amb les persones, com dues coses diferents. Oi, i quan us vam donar de menjar? I diu, oh, diu, el que heu fet un d'aquests més petits a mi m'ho ha fet. Hi ha un únic amor. L'amor que tens en els altres és el mirall del teu amor a Déu. Per tant, o sigui, l'Evangeli només pot calar amb una profunda humanitat.
Oh, esclar, això completament d'acord, mossèn Melció. L'amor a Déu passa inexcrutablement per l'amor als germans. Si no estimem el que veiem, no podem estimar aquell que no veiem. com diu Sant Joan.
Jo també és el que he subratllat d'aquesta lectura. Vull dir, aquesta lectura avui em sembla bastant clara.
És clara i no...
Vull dir, ja està bastant ben comentada, no?
Sí, sí, sí.
Vull dir, de què ens judicaran? Doncs del que deies tu, de l'amor que hem tingut vers els altres.
No de les idees.
I dels altres, qui és l'altre? El que està a l'Àfrica? No, el que tens al costat. La veïna, el germà, la mare, el company de feina, el fill... Vull dir, no anem cap allà al cel, aquells que anem a missa, o aquells que diem senyor, senyor, o aquell que es dedica molt al temple i molt a fer coses, sinó aquell que estima concretament el més petit. I el més petit no és en edat, o no és potser només en pobresa material, sinó és aquell que tu consideres més desgraciat, més pesat, més per a punyetes... O sigui, és aquella persona que més et molesta, potser. Vull dir, aquell és el petit per tu. O sigui, que no defugim les relacions difícils, perquè de vegades és aquella relació difícil la que Déu t'està demanant, estima també aquest. Aquest que et molesta, aquest que, no, que et dona l'esquena, aquest que no et somriu. És que no em saluda. Bueno, doncs saluda'l tu. És que aquest no el saludo perquè no em saluda. I llavors, com l'estimem, aquella persona? Si a mi no em saluda, no m'ofèn, jo el saludo i li responc amb amor. És que si no tornem bé per mal, és que si no som nosaltres els primers que estimem, què fem?
I llavors jo diria una cosa, que aquesta gent de la paràbola, que tota la vida s'han dedicat a fer el bé, ho han fet amb tanta naturalitat que ni se'n donen compte. I quan ho han fet, això? Per tant, és una cosa que els hi surt espontània, perquè imiten a Jesús.
Bueno, perquè és identificar la presència del Senyor en el proisme.
En el proisme, exacte. Exacte, completament d'acord.
El que heu fet un d'aquests més petits, a mi m'ho heu fet.
Completament d'acord, mossèn, completament d'acord.
I jo penso que si una mica ens poséssim més a viure aquesta paraula de Déu, aquest tros de l'Evangeli, les nostres celebracions, quan ens trobessin, serien molt diferents de les que són ara. Deixarien de ser celebracions perquè toca anar a missa, sinó seria una celebració de compartir, doncs, aquest donar i aquest estimar.
És que la celebració de l'Eucaristia tindria de ser el culmen de tot. El culmen. Després de viure una vida cristiana, celebrar l'Eucaristia. No per qualsevol cosa, des de venir una bandera a no sé què, una missa. No. No. No.
Aviam, tota la nostra vida, tal com ens demana l'Evangeli, l'hem de centrar en la relació humana. És a dir, tenir la vida centrada en la relació humana és tenir la vida centrada en Déu. Dir a l'altre t'estimo és dir-li a Jesús t'estimo. I en la nostra vida cristiana s'ha de plasmar profundament el tracte humà. El tracte humà. Perquè, si no, potser venim d'un passat on es separava l'amor a Déu com una cosa vertical i l'amor al germà com una cosa horitzontal, com dues coses diferents, no? I l'Evangeli mai et separa això. Sempre t'està dient que hi ha un únic amor i que tot està unificat. Aleshores, tu no pots menysprear la veïna i anar a missa. Perquè l'Evangeli t'ho dirà de mil maneres. T'ho diu en l'Evangeli d'avui, et dirà amb una altra frase... no presenti... És a dir, quan presentis la teva ofrena a l'altar, primer reconcilia't. És a dir, tot passa per l'humanitat i tot passa a través de les nostres relacions humanes.
I jo voldria acabar, almenys jo, si algú després té de parlar, que parli, amb la santa.
Entre les Puigeros en del Senyor.
No, això no. També, però ella partia sempre de la gran humanitat de Jesucristo.
Molt bé, doncs hem arribat al final del nostre programa comentant les lectures d'aquesta solemnitat de Nostre Senyor Jesucrist, rei de tot el món. Ho hem fet gràcies a la Mari Carme Girard del Seminari del Poble de Déu, organista del Santuari de Núria i monitora dels dos grups de joves del Bisbat d'Urgell. Moltes gràcies, Mari Carme.
Gràcies a vosaltres.
També a mossèn Jaume Vila, rector d'Oliana i canonge de la Catedral de la Seu d'Urgell. Moltes gràcies, mossèn Jaume.
Gràcies.
I també a mossèn Melcio Carol, rector de Bellver de Cerdanya i d'altres poblets veïns. També delegat d'Ecumenisme i sots delegat de Litúrgia de Bisbat d'Urgell. Moltes gràcies també. També a vostès, amics i amigues de la taula d'Evangeli, moltíssimes gràcies per haver-nos sintonitzat una setmana més. Els esperem la setmana vinent, que comentarem ja el primer diumenge d'Advent un nou temps litúrgic, un nou any litúrgic. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.